95.2 Ràdio.
La Municipal de Terrassa.
Circo Alegria presenta el seu nou espectacle a Terrassa, Aquacircus. 24.000 litres d'aigua, fons dansaires, trapecistes, contorsionistes, pallassos, pirates, sirenes i taurons. Un circ de fantasia. Gran parca instal·lada a Parc Vallès. Autèntic circ sobre l'aigua. Compra ja les teves entrades des de 8 euros a circoalegria.es. Alegria Gallego.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Hola, què tal? Benvinguts. Bon dia. Són 8:45 del matí. Us parla Francesc Novell. Avui és dilluns 2 d'octubre de 2017. Tenim ara mateix a Terrassa una temperatura de 17 graus. A les 8 del vespre d'aquest diumenge, la trentena de col·legis electorals de Terrassa tancaven portes, en la majoria dels casos entre aplaudiments de les persones concentrades al seu davant i amb crits de «hem votat» i el cant dels segadors. Dins els col·legis, els responsables de les meses iniciaven el recompte de vots, mentre fora la ciutadania plegada s'hi mantenia per protegir les urnes i els vots. El recompte final de la participació a Terrassa queda repartit de la següent manera. Pel que fa al sí, en aquest referèndum van votar 52.837 ciutadans amb dret a vot. Això suposa un 87,6%, és a dir, que el 87,6% dels vots emesos a Terrassa en aquest referèndum va votar que sí. El no, un 9,5%, això són 5.730 ciutadans. En blanc, 1.185, amb 1,96%, i nuls, 541 vots, és a dir, 0,9%. En total, van votar a la nostra ciutat 60.294 persones amb dret a vot. Per tant, guanya Terrassa el sí amb el 87,6%. Pel que fa en el global de Catalunya, el sí ha guanyat el referèndum amb un 89%, amb més de 2,2 milions de paperetes comptades. El govern ha dit que s'ha votat amb enormes dificultats i en condicions normals. Els experts afirmen que s'hauria pogut arribar a una participació del 55%. Però anem a pams. Anem a conèixer com es va desenvolupar la jornada aquest diumenge a Terrassa. Ha recollit les dades, tota la informació, Marc Casulleres.
8:45 al casal de la gent gran de Can Boada. Desenes de persones s'agrupen a la porta d'entrada. Els Mossos ja els han advertit de desallotjar l'espai. Davant de la negativa, els dos agents insisteixen.
El seu establiment públic de la Generalitat, o de l'Estat, és igual. La policia pot entrar sense cap permís.
Sí. Vale.
Tumbaito. Molt bé. Continuo. ¿Entrem o no entrem?
No.
¿Podemos entrar o no?
No.
Bueno, yo necesito entrar.
Necesitamos asesoría jurídica.
Bueno, pues han tingut temps per trucar. Vull un responsable o varios responsables d'aquí del centre.
Tots.
Vale.
Finalment els deixen passar, tot i les advertències que per telèfon els arriben d'una advocada.
Sense ordre judicial no poden entrar a cap local.
Ja dient que ens havien explicat les conseqüències de com a col·lectiu de podia ser sedició el que estaven fent.
Tot i que els Mossos aixequen acte, el col·legi electoral pot obrir amb força puntualitat. Les meses reben els primers votants, però pocs minuts després la Guàrdia Civil intervé el programa informàtic.
I ens hem trobat amb que la Guàrdia Civil ha tancat la pàgina. Val. Llavors ara estem a l'espera de que ens digui què hem de fer.
Comença l'espera perquè es reactivi el sistema que permet votar i comencen a arribar les primeres notícies de les càrregues policials a Barcelona.
Per tant, això doncs, comença a tenir el tarannà que nosaltres no haguéssim volgut mai. Sempre han dit que volíem votar en pau, amb un somriure i només amb la voluntat d'exercir, insisteixo, la nostra llibertat. No?
Estem veient imatges impensables fa 40 anys quan fèiem les primeres eleccions democràtiques. 40 anys després es veu, es donem una imatge a tot el món d'una regressió democràtica reprimint el dret a votar, el dret de llibertat d'expressió, a cops de porra, trencant vidres i provocant aldarulls per part d'aquests que es diuen constitucionalistes.
Els problemes amb la informàtica i la suspensió d'alguns col·legis electorals han provocat cues importants als llocs de votació. També al Cap Oest, on la cua amb prou feines avançava.
Tenim aquí els Mossos que només estan vigilant i bueno, esperem que tot vagi bé i bueno, si hem d'esperar, esperarem, no? Ja hem esperat massa per arribar fins aquí, doncs esperarem que faci falta.
A dins es donava preferència a la gent gran perquè esperés més còmodament.
Sé que la gent gran ha pogut entrar, estan deixant assentar la gent està molt enfadada. Ara estem enfadats tots plegats una mica perquè és surrealista.
Les llargues cues eren la tònica dominant de les primeres hores de votació. A l'escola al Vallès, altre cop que ens debutarem per fer passar l'estona.
Bueno, visc a San Francisco, he vingut expressament per votar. Tothom està bastant tranquil. Bueno, clar, no es pot fer una altra cosa. Mm-hmm. Estem intentant que hi hagi gent tota l'estona aquí perquè no puguin entrar.
Sí, hi ha gent que porta ampolles d'aigua, va menjar, entrepans, pastes... Bueno, anem solucionant el dia perquè el dia serà llarg, ja ho veiem.
Passades les 11 del matí, el sistema informàtic ha començat a funcionar amb intermitències. A Can Jofresa, al centre de formació Vallparadís, la cua arribava pràcticament a l'estadi municipal. En aquesta mesa només hi havien pogut votar 28 persones en més de dues hores.
Portem tants anys i portem tants anys de demanar coses que arriba un moment en què, quan pots fer aquest gesto, propiciat per tot el que ha fet el nostre govern, doncs tens una satisfacció tremenda. Més jo que de salut, doncs, bueno, tinc la que tinc.
Cap al migdia s'anaven estenent les informacions i les advertències que vindria o la Guàrdia Civil o la Policia Nacional i que no actuarien amb tanta diligència com els Mossos.
Ells faran un intent per entrar. Ens poden desallotjar ells o ens poden desallotjar la Policia Nacional.
Al casal de gent gran del cementiri vell s'hi ha fet una assentada i en més d'un col·legi s'ha optat per amagar les urnes perquè no siguin requisades.
A tot això, l'Ajuntament de Terrassa celebrava dues reunions de la Comissió de Seguiment del Referèndum a la ciutat. Van ser al matí i a la tarda i les va presidir l'alcalde Jordi Ballart. La comissió està formada també per l'intendent major de la Policia Municipal, Antoni Flores, regidors i tècnics municipals. A Terrassa, els agents de la policia local van treballar sobretot per regular el trànsit als carrers més propers als col·legis electorals, on es van concentrar més ciutadans. Ahir al matí, en relació a l'actualitat dels cossos policials espanyols, l'alcalde va piular a Twitter: la violència no porta enlloc ni és justificable mai, en cap cas. Tota aquesta intensa jornada ha provocat que el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa decidís suspendre totes les activitats que tenia previstes per la tarda de diumenge dins del festival TNT Terrassa Noves Tendències. Per la seva banda, el Centre Cultural va suspendre la funció de Gisela, prevista també per aquest diumenge a la tarda, i també es va convocar una concentració a la plaça Didó convocada per Esquerra Republicana, més amb coordinació amb PDeCAT i ANC. De la informació més general, també relacionada amb aquest referèndum, Carles Puigdemont anit en el seu Parlament, en el seu discurs, va dir que ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent en forma de república. El govern traslladarà al Parlament els resultats de la votació de l'1 d'octubre. La taula per la democràcia amb ANC i Òmnium crida a la vaga general el dia 3. I Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, davant l'1 d'octubre, en 10 frases, una d'elles diu que hem fet el que havíem de fer. En total hi ha hagut un balanç de 844 persones ferides en les càrregues de la policia espanyola per l'1 d'octubre i observadors internacionals es mostren preocupats per l'ús de la força policial. També, a banda d'aquesta qüestió relacionada amb l'1 d'octubre, dir-vos que la matinada de dissabte a diumenge moria Màrius Samarra, director del Centre Cultural en les dècades dels 80 i 90, membre destacat de Joventuts Musicals i personatge important de la vida cultural i artística de Terrassa durant la segona meitat del segle XX. Samarra va ser el primer president de Joventuts Musicals a Terrassa i promotor directe de la seva creació. També va rebre el guardó de Terrassenc de l'any el 1990. Són les 8:39 minuts, àrea de servei. Ràpidament marxem cap al RAC, connexió amb Laia Paretas. Com està el trànsit?
Bon dia. A aquesta hora destaquem circulació amb retencions a les principals vies d'accés a la ciutat de Barcelona, per exemple, a la zona del Vallès. Parlem d'aturades a la C-16 i a la C-17 cap a la capital catalana, també a la C-58, sobretot a Sant Quirze i a Montcada i Reixac, i en sentit contrari a Ripollet, direcció Terrassa. També a aquesta hora destaquem aturades a les rondes de Barcelona, tant a la de dalt com a la litoral, en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
La informació del trànsit a Terrassa, connexió amb la prefectura de la policia municipal. Maribel Acevedo, bon dia.
Bon dia, Francesc, i a tota l'audiència. Comencem la jornada d'avui dilluns, amb un accident de trànsit amb ferits corregut al carrer Ibáñez de Aldecoa amb el carrer del Vendrell cap a 8:15 d'aquest matí. Els agents de la policia municipal han hagut de regular el trànsit fins fa foquet, fins que el ferit ha estat evacuat per una ambulància i els vehicles han estat retirats de la via. A hores d'ara la circulació ja està restablerta. Pel que fa a la resta de vies de la ciutat, la circulació és l'habitual dels dies laborals amb gran intensitat de trànsit a tota la carretera de Montcada, destacant sobretot l'aglomeració de vehicles a les cruïlles del carrer Topete i del carrer de Colón en direcció a Sabadell, i pel que fa en direcció a Martorell, intensitat de vehicles a la cruïlla dels carrers d'Arquímedes, Galileo i la plaça Baltasar Ragón. Gran afluència de vehicles al sentit sud de l'Avinguda del Vallès, des del carrer de Xerès fins a l'accés als túnels de Valvidriera. Trànsit complicat a la Rambleta del Pare Alegre, tant en direcció a l'accés a l'autopista C58 com en direcció al centre de la ciutat. En relació als trams de via que més poden afectar el trànsit de la ciutat, aquests estan al carrer Josep Trueta, número 90, de 9 a 13 hores. Carrer de Montserrat, entre els números 90 i 94, de 9 a 11 hores. Carrer de Ricardo Caro, número 83, de 15 a 18 hores. I a l'últim, ronda a Ponent, entre els carrers de la Masia i el 2 de maig, tot el dia. I de moment, això és tot des de la prefectura de la Policia Municipal de Terrassa. Que tingueu una bona jornada i fins demà.
Tarda amb núvols abundants i alguns ruixats. Aquesta tarda encara tindrem inestabilitat residual amb núvols abundants i risc d'alguns xàfecs dispersos. De cara a tota la jornada, doncs, de cara a demà, la situació meteorològica s'espera que millori. Ara mateix tenim a Terrassa una temperatura de 16 graus. I a les 8:41 minuts, interessant és avui repassar què diuen els diaris, els titulars a les portades. Per exemple, el Periódico de Catalunya titula Insurrecció, repressió intolerable. El Punt Avui, amb la càrrega, de fet, és la gran, les portades, les imatges que es poden veure, doncs, són les càrregues policial contra ciutadans que anaven a votar. El Punt Avui titula senzillament 2017. El diari Ara, vergonya i dignitat. Això pel que fa a la premsa catalana. Pel que fa a la premsa de Madrid, El Mundo diu que Puigdemont proclamarà la independència en qüestió de dies. La Razón, fermesa davant del cop. El diari ABC, un referèndum fracassat que deixa Espanya ferida. I el diari El País, el govern espanyol impedeix per la força el referèndum il·legal. Hem de dir que les portades dels diaris La Razón i l'ABC, les imatges es pot veure, doncs, un mosso d'esquadra discutint amb la Policia Nacional. Res a veure amb la imatge del dia d'ahir que van ser, doncs, les actuacions policials i de la Guàrdia Civil contra els ciutadans que anaven a votar. Això pel que fa a la premsa de Madrid. La premsa internacional, així a grans trets, què és el que titula? Doncs, per exemple, tenim el diari Daily Telegraph, diu que crisi a la Unió Europea per la violència en el referèndum a Catalunya. The Times, Espanya trencada i 850 ferits en aldarulls pel referèndum. The Guardian, centenars de ferits quan el referèndum a Catalunya acaba en violència. L'Humanité, Catalunya, Rajoy opta per la violència i hipoteca el futur. Financial Times, centenars de ferits quan la policia roba els col·legis electorals en el referèndum català. The National, el dia de la vergonya d'Espanya. The Scotsman, centenars de persones ferides quan la policia antiavalots atura el vot a Catalunya. Altres titulars, per exemple, diu que el The Independent diu que Catalunya en crisi i el diari francès Libération, Catalunya al cop de força. Tenim una efemèride que us volem recordar per tancar aquest bloc. Tal dia com el d'avui, un 2 d'octubre, però de l'any 1990, la República Democràtica d'Alemanya deixa d'existir i s'integra amb la República Federal d'Alemanya. L'acte d'unificació es realitza a Berlín, nova capital de l'Alemanya Unida. En uns moments, els esports amb Miqui Romagosa, 8:44 minuts.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora. Diari de Terrassa estrena una nova edició, ara en format digital. Una pàgina web amb tota la informació que necessites, amb més notícies i l'actualitat al moment. El teu diari de sempre, ara a la xarxa en format digital,
i amb presència a les xarxes socials. Tot allò que t'interessa saber a l'abast de la mà i en el format més actual. I també el teu diari de Terrassa de sempre en paper al teu quiosc. Perquè tot allò que passa a la teva ciutat ho sap i t'ho explica Diari de Terrassa. Ara també el teu diari digital. Subscriu-te. Més informació a www.diarideterrassa.es.
Noi, que brut portes el cotxe, no?
Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps.
I per què no el portes a Fopar?
Fopar?
No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora.
I on estan?
Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte.
Avui mateix me n'hi vaig.
I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques...
Està bé, està bé.
Pots demanar hora també a través de la web fopar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social.
A la Funerària Municipal de Terrassa, el nostre objectiu és oferir al ciutadà un servei ple de sentiments. Per això, posem a disposició de tots els terrassencs el telèfon gratuït d'assistència, una línia 900 per atendre on sigui necessari tots els tràmits i gestions en cas de defunció. 900 268 268, telèfon gratuït d'assistència de funerària, a la seva atenció les 24 hores per atendre la agilitat, eficàcia i tacte. Recordi, 900 268 268. Nosaltres ens ocupem de tot. Funerària, un servei ple de sentiments.
Parlem amb en Pablo Muñiz, director del magatzem de Bricomart de Terrassa, situat al centre comercial Terrassa Plaça. Què és Bricomart?
Si hagués de definir Bricomart, diria que és el magatzem dels professionals de la construcció i la reforma, on també poden comprar els particulars. Però, de totes maneres, la gent del Vallès ja ens coneix perquè Bricomart està present a Sant Quirze. El que és important és donar servei a Terrassa i a les poblacions properes del nord, com Manresa.
Pablo, què suposa Bricomart per a Terrassa?
L'obertura d'aquest segon magatzem del Vallès significa apropar Bricomart a la zona nord de la província de Barcelona, amb una inversió de 10 milions d'euros. També suposa la creació de llocs de treball de qualitat, amb més de 100 llocs de treball directe i 20 indirectes.
Moltes gràcies. Seguirem parlant de Bricomart.
Circ Alegria presenta el seu nou espectacle a Terrassa, Aquacircus. 24.000 litres d'aigua, fons dansaires, trapecistes, contorsionistes, pallassos, pirates, sirenes i taurons. Un circ de fantasia. Gran parca instal·lada a Parc Vallès. Autèntic circ sobre l'aigua. Compra ja les teves entrades des de 8 euros a circoalegria.es. Alegria, Gallego!
Primera hora. Dirigeix i presenta Francesc Novell.
I ara els esports. Ahir a la tarda es van suspendre totes les activitats esportives a partir de les dues, com a conseqüència dels incidents que van haver al referèndum. Sí que hi va haver esport el dissabte. Per exemple, Terrassa va jugar dissabte a la tarda al camp del Sant Feliuenc. Tota la informació esportiva del cap de setmana amb Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Francesc. La jornada esportiva del cap de setmana s'ha vist modificada en alguns esports per tots els fets que, com hem comentat a la primera part del programa, més àmbit general, doncs han provocat que algunes federacions, com va ser la catalana de futbol i la catalana de bàsquet, doncs van prendre la decisió de posar punt i final a les competicions, sobretot des de les dues de la tarda. La competició de tercera divisió, tot i així, es va celebrar perquè recordem que tant segona B i tercera encara depenen de la Federació Espanyola. El que sí que va tenir suspensions van ser la resta de categories: el futbol femení, la tercera divisió catalana i també la resta de categories. El que passa és que la resta de partits, sobretot la primera i la segona divisió catalana, els partits es van avançar a dissabte, per tant pràcticament no vam tenir modificacions. En el món del bàsquet sí que ens vam quedar sense un partit de la Copa Catalunya femenina, un derbi entre el Club Natació Terrassa i la JetQ Esport, encara amb data per confirmar. Doncs començava el cap de setmana amb dos resultats. Començava amb futbol i amb hoquei. En futbol, el Terrassa Futbol Club treia un empat del camp del Sant Feluenc. Un partit força estrany del conjunt de Cristian García. La veritat és que al final del partit doncs, l'empat es podria considerar com a bo, però el Terrassa fins i tot va tenir oportunitats a la segona part per emportar-se la victòria. Novament Ortega va ser un dels jugadors més destacats del conjunt agarenc. El que s'ha de treure són una sèrie de conclusions. Després d'aquest partit al Terrassa, doncs queda clar que la gent jove tindrà oportunitats. Vam poder veure debutar Virgili, que curiosament era el seu aniversari. Va tenir una pilota al pal. Vam veure també doncs, Enric Vega. Va debutar Carlos Martínez des de la titularitat. I aquest equip doncs, queda clar que li costa molt marcar gols. Ocasions. Va tenir oportunitats, dues de Virgili a la segona part i el gol de Yaya en el minut 43, però en alguns moments doncs el Terrassa va patir i va notar doncs, les absències. Absències que, amb la prèvia que fèiem aquí el passat divendres, doncs, en principi era de Guzmán i de Toro. Recordem Guzmán sancionat i Toro lesionat durant les properes 4 setmanes, però és que en el darrer entrenament Raúl Torres i Fran Piera es van sumar a aquesta llista de baixes. Doncs bé, el Terrassa va notar aquestes absències i va tibar doncs amb un equip amb jugadors que habitualment doncs no hi surten com a titulars. Com dèiem abans, va sortir al terreny de joc des de la titularitat Carreón, Carlos Martínez, i va sortir Virgili a la segona meitat. Un Terrassa que, com dèiem, va empatar abans del descans amb un gol de Yaya, va empatar el gol inicial del Sant Feluenc, i Ortega doncs va aturar les oportunitats més clares del conjunt d'Andrés González a la segona meitat. Com dèiem, una ocasió de Virgili i una aturada nova d'Ortega, ja en el temps afegit, va deixar finalment l'empat a 1. Escoltem el tècnic del Terrassa, Cristian García, valorant aquest empat a 1 aconseguit al Municipal de les Grasses.
Partida difícil, sobre todo porque Campo San Feliu siempre te lleva a estar al máximo nivel, tanto en nivel de concentración como a nivel defensivo. Se nos puso el partido en contra con el balón parado. Y bueno, yo creo que el equipo, a tenor de un poco de la salida de balón, que estuvimos un poco confundidos en la primera parte, que dimos un poco de sensación de que nos costaba, creo que el equipo tiene personalidad y que en la segunda parte pues dominó la pelota y tuvimos la de Virgili, ellos también tuvieron la de Pachi. Justo empate, equipo muy reconocible porque son muy intensos y saben de lo que juegan. Y bueno, bienvenido al punto y a seguir.
Com dèiem, moltíssima gent jove al terreny de joc, repassàvem l'alineació del Terrassa, que en alguns moments doncs, va tenir a Ferreira, a Carreón, a Carlos Martínez, a Virgili, a Enric Vega. Per tant, moltíssima joventut al terreny de joc. ¿De qué tema també li preguntàvem a Cristian García?
Bueno, ya dije, yo creo que al principio de temporada lo dije, que al final teníamos un equipo joven. Yo creo que está del campo pues Yaya, Carreón, Virgili, Carlos, Enric, y creo que han demostrado que pueden jugar en tercera división y jugar de tú a tú. Yo ya dije que la plantilla es amplia, está claro que hay jugadores de nivel como Raúl, como Piera, como Guzmán y tal, que son muy buenos jugadores, pero que los chavales apretan y yo creo que Virgili se está ganando jugar y que no iba a venir aquí a cumplir los 16 en el momento que podía meterlo, porque creía que el partido nos podía dar cosas. Creo que el chaval ha cumplido a la perfección y los demás también.
Un Cristian García que marxava satisfet del Municipal de les Grasses amb aquest punt i també amb l'actitud de l'equip, que també és una de les coses a destacar. Recordem que, com dèiem al principi, el Terrassa doncs, visitava el camp de les Grasses amb baixes a les seves files.
Muy contento porque al final es un campo difícil, donde es difícil sumar, donde ellos cuando se ponen por delante es mucho más difícil porque a la contra son muy rápidos, lo tienen muy claro, jugar con Pachi, los pone de cara, empiezan a correr, en balón parado son especialistas, hemos conseguido darle la vuelta y luego ha estado pues igualado en ocasiones, tampoco digo que hemos tenido muchas, pero yo creo que el equipo ha dado la cara con su estilo de juego en un campo muy difícil.
Y seguimos escuchando protagonistas. En primer lugar vamos a escuchar al debutante. David Virgili va estar a punt de marcar, era el seu aniversari, va tenir una pilota al pal, després va tenir una altra oportunitat de gol, déu-n'hi-do com va treballar, s'ho mereixia el jove jugador agarenc que debutava després de ser golejador ja al Can Tries, a l'equip filial. L'escoltem.
Dues, però la més clara, minut 87 o així, en travesser. Jo crec que l'ha donat al defensor, sabes? Segons el meu company. I, bueno, se'n quedarà sempre aquí a la ment. Amb l'Albàcia ja això sí, jo sí. Jo estava content i jo creia que podia jugar.
Seguim escoltant protagonistes. Yaya Sidibé, el jugador del Terrassa, va ser el golejador del conjunt agarenc. Al minut 43 va marcar el gol que va donar esperances als de Cristian García a la segona meitat. Va marcar el gol en el moment perfecte, quan el Terrassa ho estava passant pitjor. Ni molt menys va mereixer el Terrassa marxar al descans amb aquest resultat d'empat a un, ja que el Sant Feluenc va mereixer guanyar, tot i que tampoc l'equip de l'Andrés González, l'equip del Sant Feluenc, va tenir grans oportunitats de gol en els primers 45 minuts. Però Yaya Sidibé va demostrar, doncs, que és un jugador que, juntament amb Daisuke, estan portant les regnes del Terrassa. Escoltem el jugador del Terrassa després d'aquesta victòria, Yaya Sidibé.
Sí, estoy importante por haber marcado ya, porque venía de marcar una en propia y esta semana no, me ha tocado marcar en la otra portería.
Esta vale más.
Semana nos llevamos un punto importante. Ha sido muy disputado el partido, ha sido muy disputado. Queríamos la victoria, pero no ha podido ser. Pero hemos trabajado muy, muy bien. Sí, porque es un campo bastante diferente que el nuestro. Nos ha costado un poco circular con el balón, pero al final en la segunda parte hemos mejorado en eso.
Doncs amb l'empat a 1, el Terrassa suma un puntet més, es queda setè amb 13 punts, a només 2 de la quarta plaça. Els agarencs continuen a 2 punts de la promoció, en té 15 el Reus B, 17 l'Hospitalet, 19 l'Escó, que ja marxa en la classificació, juntament amb l'Espanyol B, que és el líder indiscutible. La veritat és que la ratxa d'Espanyol B i d'Escó doncs ja comença a ser semblant a la de l'any passat amb Peralada i Olot. Proper rival del Terrassa Futbol Club serà a l'estadi, serà la Pobla de Mafumet, una Pobla Mafumet que està a la novena posició i que porta 5 partits sense perdre, 3 victòries i 2 empats, després de l'empat aconseguit en la jornada d'ahir davant el Cerdanyola. Passem a la primera catalana, derrota del Sant Cristòbal, 4-2 davant el Martinenc, un Sant Cristòbal doncs, que va tenir oportunitats per doncs, refer-se, però la veritat és que el Martinenc doncs, va aprofitar les seves oportunitats i va deixar els d'Oliver Vallabriga doncs, sense la primera victòria fora de casa. El Sant Cristòbal ha jugat 3 partits fora, 3 derrotes, 2 partits a casa, 2 victòries. Escoltem a Oliver Vallabriga, el tècnic del centre parroquial Sant Cristóbal.
Bueno, es un partido disputado. Creo que la primera parte hemos estado muy bien, hemos sido muy superiores. La segunda, el Martinenc, ha estado mejor que nosotros. Ha llevado el partido a su terreno y, bueno, hemos tenido la ocasión clara de meter el 3-1, no lo hemos metido. Ellos, en un error nuestro, han metido el 2-2. Y luego, pues bueno, lo de siempre. No te puedes quejar cuando pierdes, pero el nivel de los árbitros de este año, de momento, es lamentable. Bien, el Martinenc tiene un buen equipo, va a ser uno de los favoritos. Sabíamos que son un equipo físicamente fuerte, que juega muy directo, que tienen arriba dos jugadores que pueden decidir el partido. Pero bueno, la primera parte lo hemos hecho muy bien. La segunda, ellos han tocado tácticamente algo y le han ido muy bien. Y bueno, es un equipo que estará arriba peleando por el ascenso sin duda. Bueno, nosotros nos hemos levantado, hemos cogido el coche, hemos venido y hemos jugado el partido.
I per anar acabant aquest repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana, doncs destacar alguns resultats. Recordem que a la segona catalana el Can Tries treia un valuós empat del camp del Prat B, el Matà de Pere guanyava 1-0, i que a la tercera catalana el Sa Lorenzo continua com a líder després de guanyar 2-3 davant el Mirasol. Importantíssima també la victòria del Javac Terrassa davant l'Espanyol B, 3-2. L'equip de Dani López suma 2 victòries seguides i es situa ja més a prop de la zona alta que no pas de la zona baixa de la classificació. En handbol, debut amb victòria de l'handbol Terrassa 29-25 a la primera catalana. I en el món de l'hoquei, doncs, de tot una mica. En categoria masculina, victòria de l'Atlètic 2-4 al camp de la Complutense. El Club Peguera guanyava 1-0 a l'Atlético Sant Sebastián i el Polo golejava el Club Deportiu Terrassa per 11-0. A la divisió d'honor femenina, derrota del Club Peguera 7-1 al camp de la Complu. L'Atlético de Terrassa guanyava 2-1 a la Real Sociedad i el Club de Campo guanyava 1-4 a les Pedritxes al Club Deportiu Terrassa. Més informació aquesta tarda, Francesc, a l'àrea de joc a partir de les 7 de la tarda, on doncs, explicarem de forma més àmplia tot el que ha succeït en el món de l'esport i també a partir de les 9 de la nit, de 9 a 10, amb el nostre company Carles Tost, tot el repàs a la jornada del món de l'hoquei. Que vagi bé el dilluns, ens escoltem demà, molt bon dia.
Gràcies, Miqui, tornem demà nosaltres també a primera hora, 8:45, són les 9 del matí, que vagi bé, bon dia.
Circ Alegria presenta el seu nou espectacle a Terrassa, Aquacircus. 24.000 litres d'aigua, fons dansaires, trapecistes, contorsionistes, pallassos, pirates, sirenes i taurons. Un circ de fantasia. Gran parca instal·lada a Parc Vallès. Autèntic circ sobre l'aigua. Compra ja les teves entrades des de 8 euros a circoalegria.es. Alegria, gallego!